tot costa.
Mapi León ja ha comunicat al Barça que no continuarà la temporada vinent. Ja sabíem que Navatlla també marxa i que el futur d'Alexi, en parlàvem ahir, és més que dubtós. No sé si es pot parlar de final de cicle, però sí que tocarà confiar en el creixement del talent jove.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimarts, 5 de maig de 2026, el dia que, a través del Fem Futbol, hem sabut que Mapi León també marxa del Barça. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs de seguida la ruta ens amplia aquesta informació, però la setmana en què el Barça s'ha classificat per la sisena final de la Champions, malauradament els plans de cara a la pròxima temporada, la planificació també hi intervé, i avui hem sabut, com ara deies, que la Mapi ja li ha dit al club que serà la seva última final perquè no accepta l'oferta de renovació. Precisament el Barça femení oferirà demà el títol de la Lliga als seguidors del Johan Cruyff que assisteixen al partit contra el Llevant.
Ve l'Ouzan a lliurar-lo.
Perquè després diguin, en aquest cas és veritat que el Barça ja va fa uns dies que va guanyar la Lliga, però sí. Ve el president de la Federació a entregar la Copa el dia en què jugues a casa.
Pendents de confirmar que també vingui diumenge a veure el clàssic masculí, si el Barça guanya la Lliga, doncs també porti el trofeu.
I el dia també en què el Consell de Ministres espanyol ha aprovat un reial decret llei pel qual s'inclouran els partits de futbol de la Lliga Femenina a la quiniela. 4 partits a cada travessa. No sé si encara hi ha molta gent que faci la quiniela.
He pensat
quiniela.
Exactament el mateix. No conec ningú.
Poca gent, però algú jo conserva la tradició.
Jo
l'havia
feta
davant, no?
Molts anys, però potser t'estic parlant de fa 30 anys. I ara
ja,
no en conec.
És veritat,
però
que ara hi ha altres possibilitats de sí. jugar, que són potser una mica més àgils. Però,
més del segle XXI, com si diguéssim, però escolta, millor tard que mai.
No, perquè a més això implica una injecció de diners per la Lliga F, que ja li convé. A tot això, encara en futbol, a la Champions, l'Arsenal o l'Atleti de Madrid, un dels dos serà el primer finalista de la competició. La tornada de les semifinals es juga a Londres aquest vespre a les 9, i ja sabeu que podeu seguir aquest partit en directe a la transmissió de l'app i el web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Demà, l'altra semifinal entre el Bayern de Múnic i el PSG amb el 5-4 favorable dels francesos de l'anada.
Aquest també a l'antena digital. Doble sessió aquesta setmana, avui i demà a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb el Sergi Andreu al capdavant, la transmissió íntegra de la tornada de les dues semifinals de la Lliga de Campions.
I encara en futbol, el Sevilla va guanyar la Real Societat i això ha deixat l'Espanyol i el Girona a 3 i a 2 punts del descens, que ara marca l'Alavés.
El Sergi Andreu avui farà doble sessió, ens farà vinents les alineacions de l'Arsenal Atlètic de Madrid, però abans, ara faré servir un referent del segle XVII, com si fóssim a l'1-2-3, vindrà a fer de los sufridores i a explicar-nos els patiments, com riu aquí el personal.
Sufridores en casa, era. També.
Va, és igual, deixem-ho córrer. Si és que ara estic pensant que no se'n recorda ningú de los sufridores. Tu te'n recordes de los sufridores?
No. Em sap greu, però no.
Tu no veies l'1-2-3?
Sí, veia l'1-2-3, però no me'n recordo de los sufridores.
Ara, segurament era... Va ser com un invent que no va fer gaire fortuna.
Ja està.
Ja ha passat. La meva memòria d'infància és molt reduïda i no...
Ara seria els patidors, a Girona sí. i a l'Espanyol.
A la Lliga, l'Atlètic Club de Bilbao ha fet oficial que l'alemany Edin Terzic serà el tècnic de l'equip basc per les dues pròximes temporades, en substitució de Valverde. Terzic té 43 anys i ha entrenat, entre d'altres equips, el Borussia de Dortmund, en qui va guanyar la Copa el 2021, i el 2024 va arribar a la final de la Champions. La via alemanya, que l'Atlètic Club li va funcionar, per exemple, amb Jun Heynckes, doncs hi tornen. Jugadors han de ser bascos, però els entrenadors poden ser de fora.
Certament. Fa bona pinta, com a mínim la seva feina al Dortmund és un magnífic aval pel que pugui ser el futur de l'Atlètic Club.
En bàsquet, m'explica el Macià que la penya ha proposat el 26 de maig com a data per acabar de disputar el partit de la Lliga CB contra l'Unicaja d'aquest cap de setmana, un duel que es va haver de suspendre per una avaria en el videomarcador. També en bàsquet ha mort l'exjugador del Barça, José Piculín Ortiz. Víctima d'un càncer, als 62 anys, va jugar al Barça la temporada 90-91, però també ho va fer en d'altres equips de la Lliga CB, com el Saragossa, l'Andorra, l'Unicaja i el Madrid. També va jugar a la Lliga Universitària Nord-Americana i a l'NBA amb els Utah Jazz. Veus, deu, Piculín Ortiz, sí que me'n recordo.
Sí?
Sí.
Només va jugar un any al Barça.
I al Madrid després, jo Piculín Ortiz.
Abans,
sí.
Però un any, vull dir.
Però és un mític, jo crec que és un mític dels anys 90, Piculín Ortiz. Potser pel nom, potser que era molt característic, però jo, vaja, d'aquest ja et dic que me'n recordo.
Un jugador amb una tècnica depuradíssima, però és veritat que aquí va tenir un recorregut relatiu. No, tens una memòria realment selectiva.
Sí. En hoquei patins, el Barça i el Reus ja viatgen cap a Coimbra per disputar la Final 8 de la Champions masculina. El Reus Benfica és demà, el Barça Sporting dijous.
Al tram final del Tot Costa d'avui ens aturarem en aquesta final a 8 de la Champions masculina. La Míriam Guàrdia ens farà escoltar les impressions des del vestidor del Barça i hem quedat amb Martí Casas, una de les estrelles del Reus, que, com deia la Sònia, debuta demà, un debut difícil contra el Benfica.
I també en hoquei, la capitana del Palau, Berta Busquets, deixarà l'hoquei patins un cop finalitzi la temporada després de 15 anys a l'hoquei lliga femenina. Nascuda a Palau, Solità i Plegamans, fa 30 anys, juga la seva 15a temporada, com dèiem. Segons Nació Digital, la segona etapa del Tour modificarà el seu recorregut i no passarà per Collserola. És pel brot de pesta porcina, explicant que la consellera Paneque avui ha assegurat que han fet la petició a la direcció del Tour i que ho han acceptat. En els propers dies explicaran com queda l'etapa, però es retallaran uns 12 quilòmetres i s'evitarà el pas per Collserola. Es manté el circuit final a Montjuïc.
El govern de Catalunya ja feia dies que anava al darrere d'aquest canvi de recorregut. Feia la impressió que l'Ajuntament de Barcelona es feia mitjà el ronso, però al final la pressió del govern ha aconseguit el seu objectiu. Vaja, si no pot passar ningú per Collserola, no tindria gaire sentit que hi passés el Tour, per més gran de part que sigui.
I acabo amb golf, amb una marxa enrere que en el seu dia va generar molta polèmica i que al final ha quedat en un no-res. El basc Jon Rahm ha arribat a un acord amb el circuit World Tour per pagar les multes pendents amb el circuit europeu de golf des del 2024 per la seva marxa al circuit LIV, finançada per l'Aràbia Saudita, que ha quedat anul·lat. L'acord posa fi a aquest litigi que permetrà que Rahm torni al circuit europeu i mundial.
Ha quedat en un no-res pel mig. Home. El Bodan Rahm ha guanyat uns quants ecos.
Sí, ell sí, però diríem
dòlars,
que els espectadors...
Cas, fins i tot.
Els espectadors, doncs, que tenim dos circuits al final. Hem tornat al clàssic.
El LIV no l'hem seguit tant com el circuit europeu, en tot cas... segueix el curs natural dels grans golfistes, la majoria dels millors del circuit, que van abraçar la pasta de l'Aràbia Saudita i que ara ha fet fallida i han hagut de tornar als circuits habituals. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència.
La victòria del Sevilla augmenta el perill del descens del Girona i l'Espanyol i us preguntem si creieu que baixaran. I teniu quatre opcions. La primera, que creieu que no baixaran cap dels dos, que tant de bo sigui així, però si us preguntem no el vostre desig, sinó la vostra creença. El Girona, si creieu que baixarà el Girona, l'Espanyol, si creieu que baixarà l'Espanyol, o que aquest seria la situació més dramàtica, i jo crec que és improbable, perquè ja hi ha dos equips bastant condemnats, que és l'Oviedo i el Llevant, però us oferim també l'opció de votar que baixaran tots dos.
Bé, és molt difícil que baixin els dos, però també et dic que començo a veure, i ara ho comentarem amb el Sergi, Andreu i companyia, començo a veure allò de... No, és que amb 42 ja estem salvats. Doncs ja ho veurem.
Bé, sí, però hi ha enfrontaments entre rivals d'allà baix. Jo crec que pot estar allà.
No,
però bé
ser,
el Sergi és el dels càlculs, ell ho té tot
mateix
calculat.
Ui, no, sí, ja porta percentatges i tot. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 07 09 28. 607-07-09-28.
Per cert, que m'ho he descuidat, avui tenim sessió de Tot Costa TV. La Marta Ferrer ve a presentar-nos el documental de Ronaldinho, Ronaldinho the one and only, o Ronaldinho l'únic, com li vulgueu dir, que s'està matent des de fa cosa d'un mes a Netflix. I també hem quedat amb Valero Rivera Folk, el fill del mític Valero Rivera, que demà visita el Palau a la tornada dels quarts de final de la Champions amb el seu actual equip, el Nantes, i que serà el seu últim partit al Palau perquè ja ha anunciat que es retira aquesta temporada. I també és moment de recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
César Luis Benotti, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer.
Y felicidades por la parte que le toca como argentino. Le imagino feliz como nunca.
Sí, como argentino y como participante de los entrenadores. Y estoy con contrato de AFA, así que me correspondería a esto más que nada al miedo. Pero después se resolvió, por suerte, con el triunfo, ¿no?
Tot costa una dècada.
El Marçal Turu, el nostre pianista d'avui, ha seleccionat aquest moment en l'última conversa que vam mantenir amb César Luis Menotti just el dia que fa 2 anys de la seva mort, el 5 de maig de 2024, sempre a la memòria el Flaco. Senyor Bernat Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Senyora Anaïs Martí, bona tarda.
Bona tarda.
I senyor Miguel Rico, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot bé.
Tot costa.
Em crida l'atenció que Soler i Rico aneu amb jaqueta.
Compte la temperatura de l'estudi.
Jo ho faig perquè a mi els aires acondicionats em provoquen pànic.
I el notes?
Ara mateix tinc calor.
Però
he estat altres dies en aquest estudi i hi ha un moment que, no sé, algú deu tocar una màquina, un botó, fa així, i comença aquí a semblar-se al Pol Nord.
A mi, per exemple, m'està arribant l'airet.
Veus? És que hi ha diverses zones en aquest estudi que són climes molt concrets.
Sí, sí.
I locals.
El Rico és com si estigués a Groenlàndia
tu estàs al tròpic.
Sí.
Això d'un paio que és de Lleida no ho pots dir, perquè nosaltres amb temperatures que aquí no ha sortit de casa, a Lleida anem a la platja.
Ja. A Lleida dieu allò de 0 graus, ni fred ni calor.
Però sí, tu més a més, tot l'any fas el programa amb màniga curta.
Sí, sí. I
sembles
sí,
Carles Puyol.
No és indicatiu, Costa, tampoc.
No, però aquesta banda sí que és indicativa. Mira la Sonia, mira'm a mi, mira la Ruth, que anem amb màniga curta.
Jo vaig dir així.
Aquí fa calor.
Aquí també és tròpic, eh?
Aquí fa calor, sí.
Molt bé, en fi.
Bueno, pues a la propera dia em canviaré de costat.
Molt bé. Vinga, no...
Si et deixen, que això és molt difícil.
Bueno, pues...
Aquí és molt difícil.
M'assentaré al terra, si va per alçades, i també ho faré.
Parlant de pujar la temperatura, directament des del Fem Futbol, Mapi León deixa el Barça aquest estiu. Ara fa 3/4 d'hora amb el comptats que ha sortit del forn. Ja el podeu trobar a les plataformes d'aquesta casa, el web i l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, el capítol d'aquesta setmana del Fem Futbol. Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que té com a protagonista una futbolista que ja sabíem que no tenia clar el seu futur.
Sí.
I que ara ja sabem quin serà i no serà el Barça.
No, Mapi León és la primera de les jugadores que acaben contracte aquest estiu, que ja ha comunicat al club de manera més o menys oficial, vull dir que ja els ha dit que marxa i que no continuarà la temporada que ve al Barça, és a dir, que aquella oferta a la baixa que el Barça li va plantejar, tal com està la situació econòmica al club, Mapi no l'acceptarà i acabaran aquí les 9 temporades de la central aragonesa amb la samarreta blaugrana, una jugadora que va arribar el 2017, després que el Barça pagués 50.000 euros a l'Atlètic de Madrid,
en
que va semblar
va ser una revolució, 50.000 ecos.
Ella ja ho deia, que ella sí, deia al seu representant, però per mi han pagat això i ha donat un rendiment increïble fins al moment que aquesta temporada, tot i que ha estat lesionada i que ha tingut una lesió fotuda, perquè és una lesió al turmell que costa de recuperar i que fa molt de mal, Mapi s'ha recuperat i en aquesta recta final del campionat està a un nivell altíssim. Per tant, una baixa important pel Barça.
L'altre dia la TDG la vau destacar moltíssim.
Sí, sí. És que, sí, 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 és que el primer gol arriba, és una contra de tres jugadores contra dues, arriba ella a les tres i a l'última arriba un pèl tard i no pot evitar la rematada, però està a un nivell altíssim Mapi. Per tant, una baixa important pel Barça de cara a la temporada que ve, i més tenint en compte que l'Ai Alexandri està lesionada i, per tant, fins a principis del pròxim any no la veuríem jugar.
Sí, Alexandri no està per començar la temporada.
En principi no.
I estem parlant de Mapi com una titular ara mateix indiscutible.
Indiscutible i a un nivell altíssim, sí, sí, com columna vertebral d'aquest equip, sí.
I que, de fet, la primera suplent de Mapi Paredes és Aixa, que és lateral i que ha pujat al primer equip aquesta temporada, és a dir, que aquí és una posició que, en parlem al Fem Futbol, l'hauran de reforçar.
Mm-hmm. Evidentment, ahir parlava a mi molt del futur d'Alexia Putellas, que en aquest cas encara no sabem, està en l'aire... Mm-hmm. El que deia la Ruth fa pinta de més que no pas que sí, però no,
ha de decidir.
Però no ho sabem, però bé, la deriva és una mica aquesta. Ona Batlle, Ona no ho
ha fet oficial, però nosaltres ja hem explicat que Ona marxarà, i els companys d'ESPN ja apuntaven que l'Arsenal, concretament, sí, i vaja, no, ella no ho ha dit oficialment al club, però sí, ho ha comunicat aquí ho ha de comunicar, i per tant, Ona marxarà. Ara parlava d'Aixa la Sònia, clar, si Ona marxa, Aixa podria, o hauria d'ocupar com a titular també el lateral dret, i no podria suplir en aquesta posició Mapi. És veritat que el club treballa...
Sí, Aixa traslladada al masculí és com Eric García, que sí, ocupa posicions, però no pot, sí, jugar en dues,
clar,
posicions.
Alhora no, alhora en el mateix partit no. I vaja, el que parlem també del Fem Futbol és que farà el Barça amb el plantejament que té ara, que aquest estiu en principi tampoc podrà haver fitxatges importants, i per tant és probable que recuperi Martina, que és una jugadora que té traspassada però amb una opció de compra molt assequible, i per tant Martina podria tornar del futbol anglès al Barça i fitxar alguna jove promesa que es vagi foguejant la temporada que ve, de cara a ser important en un futur. També van fitxar Julia Torres ara fa pocs dies, que és una central esquerrana, de futur té només 17 anys, i per tant, clar, tenim el tema aquest de que la Lliga F tampoc pots foguejar jugadores, yeah, però després de la Champions, l'absència de Mapi serà importantíssima segur pel Barça.
Doncs tocarà confiar en el talent jove i esperar que tinguin el rendiment immediat que han tingut Aixa o Serra Jordi aquesta temporada. Mireia Vera, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bé, no diré que sigui una cosa inesperada, perquè la cosa havia avançat tant que començava a ser difícil pensar en un sí, però ara ja sabem que Mapi no continua, i com deia, la Ruth és una sortida pels anys i pel rendiment que ha donat de consideració.
Sí, a més, el que implica la seva sortida és que crec que hi ha molt poques centrals amb les seves característiques al mercat, ja no sigui pel tema econòmic, sinó és una futbolista molt segura defensivament, molt segura en els duels, té una sortida de pilota espectacular, sempre troba la jugadora lliure, s'atreveix a filtrar, la pilota aturada, quants corners, quantes faltes, Mapi és la llançadora, per tant, per mi té una preocupació, però la seva sortida per mi és importantíssima, ha donat un rendiment espectacular, i crec que serà molt complicat trobar una futbolista de les seves característiques a qualsevol lloc, eh? Parlo parlava ara de Julia Torres, bueno, és molt jove, és esquerrana, però ara mateix que tingui aquest perfil de sortida neta per esquerra, crec que és difícil de trobar.
Perquè pregunto, ja sé que ara està lesionada, però el fitxatge de l'Ai Alexandri lligat amb l'oferta a la baixa que li va fer el Barça, hem d'interpretar que la jugada del Barça era que Alexandri agafés el relleu de Mapi, i ara evidentment no podrà ser, però entenc que la jugada era aquesta.
Una mica, ja quan es fitxa es pensa en que Mapi li queda un any de contracte, i que després de la sortida d'Engen aquest mateix estiu, o sigui l'estiu passat, ja es pensa en que Mapi probablement no renovi. Després han passat coses que han fet que hi hagués alguna sensació al club que potser sí que renovava Mapi, però amb la situació econòmica i l'oferta que se li podia fer, finalment doncs Mapi ha decidit marxar, i confirma aquesta sensació que tenien l'estiu passat de que marxaria, i també en aquesta clau s'havia fet el fitxatge de l'Ai Alexandri per també han agafat minuts, rodatge amb el Barça, i ja aquest any sí és important.
És que si no s'arriba a lesionar Alexandri, entre cometes, tens el relleu de manera natural i pots fitxar aquesta tercera jugadora perquè es vagi foguejant, però ara el Barça té aquest problema que ha de començar la pròxima temporada amb una central que en principi o és Aixa, que és una central reconvertida, o haurà de ser un fitxatge i a veure quin rendiment trobes i a veure què pots fitxar en la situació en la que es troba el Barça, que no només tindrà aquesta necessitat, perquè efectivament el lateral que deixa lliure Ona també hauràs d'incorporar alguna cosa, o com a mínim confiar en el que ve de sota. No és cap drama...
Adriana, per favor.
Sí, exacte, sí. També és una altra opció al central. No és cap drama que tu no puguis comptar amb Mapi, perquè tu has guanyat una Champions amb Mapi. Fem parella, per exemple, Paredes amb Wenger, que jo crec
sense
que...
Sense Mapi.
Centrals sense Mapi, això. Uh-huh. Tu has trobat solucions dintre la teva mateixa plantilla d'un nivell molt inferior a Mapi, com és Wenger, i tot i així has guanyat una Champions. Però jo crec que és més problemàtic que se t'ajuntin diverses sortides a la vegada.
Clar.
Aquest és el gran repte que té el Barça aquest estiu. Perquè per tu, Mireia, estem davant d'un canvi de cicle?
Jo en alguns moments, si surten totes les sortides, no? com Ona, com Mapi, veurem què passa amb Alexia... És a dir, està clar que el talent jove ha funcionat, que el talent jove està pujant, però clar, se te'n van futbolistes insígnia, futbolistes que crec que han sigut referents a totes les línies i futbolistes que porten molts anys guanyant en el club i que tenen l'experiència de viure finals, de guanyar-les, de perdre-les, de començar de zero i de veure, no, com el Barça ha crescut i com elles han crescut amb el Barça, no? I aquesta és la sensació que jo tinc, no? Que potser sí que s'acaba una generació de futbolistes infinita, perquè quantes futbolistes han passat durant aquests anys, no, on el Barça ha pogut guanyar molts títols. És cert que la majoria de la plantilla, el bloc, s'ha mantingut moltíssim, però sí que és cert que pot ser que marxin futbolistes molt, molt referents i que després costarà, no? Encara n'hi haurà. Tens una Cata, tens una Patri, tens una Irene Paredes, tens una Eva Pallor, és a dir, continuen havent-hi futbolistes de molt talent, futbolistes que a nivell futbolístic i líders crec que encara n'hi ha. Però sí que és cert que pot ser que hi hagi un canvi, no?, generacional, i si això implica un canvi de cicle, un canvi d'era, jo crec que podem estar davant d'això.
Perquè ahir parlàvem molt del futur d'Alexia. Avui, a la prèvia del Barça, llevant de demà, Pere Romeu li han preguntat per la capitana. Bé, fugit una mica d'estudi, no ens ha aclarit res, segurament perquè no té una resposta ell tampoc.
Sí, el que deia una mica Romeu és que Alexia és una gran professional i sigui el que sigui el que ha de passar, ella continuarà rendint com va rendir tot i l'emoció en aquest últim partit.
Va ser una setmana llarga d'entrenaments, una setmana de molta preparació del pla de partit. Quan tens una setmana llarga i no estàs acostumada, sempre estàs amb les ganes de que arribi ja el partit i van passant dies i encara no arriba. Jo crec que això... va ser difícil de gestionar per algunes persones, però en aquest cas l'Alexi l'he vist amb tota normalitat, va fer un grandíssim partit l'altre dia, ens va ajudar moltíssim, així que professional de cap a peus i supercentrada en el que ens ve.
Centrada.
Mireia, la teva interpretació de les llàgrimes de diumenge van cap a que se'n va, o tens la sensació que encara hi ha marge, que potser una final de Champions la pot fer canviar d'opinió?
Jo tinc la sensació que no ho té decidit 100%. Aquestes llàgrimes a mi em van portar un no renova, últim partit al Camp Nou, l'emoció... Però després, pensant-ho en fred, penso que hi ha una porta oberta. És a dir, no sé si hi ha jugadora més culer que Alexia al camp. Sí que és cert que té 32 anys, que porta 14 temporades al primer equip i que el fet de tenir, no?, una inspiració personal, de viure una nova cultura, un nou idioma, una nova experiència, potser és l'edat en la que ho ha de viure, no? Però alhora, pensant un comiat idíl·lic d'una Alexia al Barça després de 20 temporades o 16 o les que calguin, jo encara tinc aquesta esperança, no? Crec que és una futbolista referent, crec que el Barça no només perd la dues vegades pilotes d'or, perd una líder, una referent, una portaveu, una persona resilient, positiva, acollidora. És a dir, crec que aquesta marxa té moltes connotacions a dins del vestidor i en el terreny de joc. Per tant, jo encara tinc aquesta esperança de que Alexia no ho té decidit al 100% i que pot dependre també de què passi a la final de la Champions o també de com queda, no?, el tema esportiu, que crec que ella li dona importància també a això. Sí. I ara, doncs, sabent la baixa de Mapi i la segur marxa de Dona, bueno, veurem a veure si la motivació d'Alexia de ser aquí, que jo crec que dependrà molt d'això, de la il·lusió que ella tingui, pesi més que viure una nova experiència. la pugui fer canviar d'opinió. Jo crec que no ho té decidit 100%.
Mm. Clar, és difícil evitar i m'agradaria sentir com ho veuen el Bernat, el Miguel i l'Anaïs. És difícil evitar la sensació de desbandada. A mi em costa utilitzar el concepte final de cicle perquè normalment l'associem a una caiguda dels resultats que no s'ha produït i no fa cap pinta, com a mínim aquesta temporada ja no es produirà, però és evident que hi ha un canvi de guàrdia de jugadores molt importants. Ona potser és tan important com Mapi, però no té la trajectòria ni el pòsit, evidentment, de Mapi, perquè ha estat molts menys anys. Si acaba marxant Alexia, doncs ja ni us ho explico, no sé quina lectura en feu.
Jo no veig la sensació de desbandada, perquè crec que el futbol femení del Barça ha fet una cosa molt bona, que és aïllar-se de... perquè no en té, segurament, de l'entorn i de tot el que normalment afecta el Barça masculí, on totes les baixes són tractades, si són de jugadors importants, com a drames. Jo estic pensant en jugadores que recentment van ser molt importants a la història del Barça, com Sandra Paños, que era la portera titular, com Jenny Hermoso, com Mariona Caldentei, fins i tot, encara no va tenir molts anys Lique Martens. És a dir, hi ha hagut tota una sèrie de jugadores que han arribat al Barça, que han marxat, que han guanyat Champions. Ara està mirant de la final de Göteborg, de les titulars n'hi ha 5 o 6 que ja no hi són. I d'això fa, que va ser l'any 21, no?
21.
Bé, passat, és a dir, el Barça...
El que passa que estàs parlant ara mateix, per exemple, en el cas d'Alexia,
sí,
del Alexia, cap visible.
Alexia,
eh? Alexia Banda,
Alexia té una altra dimensió. Però la gestió esportiva de secretaria tècnica, de direcció esportiva del Barça femení, per mi és exemplar, que és anar rellevant les peces, anar fitxant, anar deixant anar, encara que siguin titulars, sense plantejar-se, és que clar, no pot marxar perquè porta molts anys aquí. Escolta'm, li està sortint bé. És que fins i tot ha canviat d'entrenador no sé quantes vegades. És a dir, és una manera per mi tan moderna i eficaç de gestionar una plantilla i un equip de futbol.
Que passa, hi ha casos i casos. És a dir, jo sí, és una decisió esportiva, és a dir, considerem, pel que sigui, que Mapi ja ha passat el seu millor moment, però en el cas d'Ona Batlle és evident que no estem parlant d'això.
Bé, però Ona Batlle també va tornar a venir després d'estar fora, no? És a dir, al final...
No, però el que vull dir...
I és una peça que m'agrada molt Ona Batlle, però potser no és de les peces estructurals.
El que dic, Bernat, és que no és que tu prenguis les decisions amb la paella pel mànec.
Però és que jo crec que
hi ha casos i casos.
Jo crec que és que estem fent fent l'anàlisi des del punt de vista de com ho analitzem el futbol masculí. I jo crec que el Barça femení, una de les coses que fa és que es gestiona independentment i no té en compte tots aquests factors que sí que afecten des de fa molts anys, perquè hi ha molta més pressió i molta més tradició en el futbol femení, masculí. I el tema d'Alexia, et diria que una mica en la línia, és a dir, Alexia és veritat que té una dimensió enorme, perquè possiblement sigui la jugadora més important de la història de la secció, però és que a més té una dimensió ara mateix extrafutbolística. Avui mateix he vist un anunci que protagonitza amb David Beckham, Thierry Henry, Leo Messi i Steve Carrell, que és un actor molt famós, protagonista de The Office, una sèrie molt famosa. I allà surt Alexia Putellas, que a més apareix quan fan una entrevista a la Rosalía, no sé on, en fi, que, portades de revistes. Però clar, això és una cosa que la podem tenir en compte, que potser al Barça li pot donar un rendiment de màrqueting, però després potser futbolísticament és una jugadora que ja té 32 anys, que per mi continua sent un tòtem, però a vegades s'han d'acceptar les regles i segurament és ella la primera que decidirà...
No, és que a ella li queda un any de contracte. Sí. Si ella es vol quedar, el Barça estarà encantat que es quedi.
Però...
Una altra cosa, si el Barça ha de llançar la casa per la finestra perquè es quedi Alexia, que de moment no ho ha fet.
No ho ha fet amb ningú.
I jo no sé si ha de fer
no
un gest o no, perquè tu pots fer un gest que no cal que sigui econòmic. La qüestió és si... Jo no sé si el Barça el farà d'aquí a que Alexia decideixi. Probablement, pel que ens explica la Ruth fins ara, esportivament, és el que dius, el Barça es troba que té relleus. I que, per tant, home, òbviament, tu si és baixar del teu equip Alexia, ho notaràs. Però consideren que hi ha futur al darrere.
Jo vull afegir també que amb el tema dona, que potser no és esportiu, doncs jo crec que un punt té d'esportiu, i crec que ho he comentat, que és el nivell de la Lliga F. És a dir, hi ha futbolistes que necessiten canya cada cap de setmana i necessiten partits competitius, i no, potser n'hi ha moltes que no ho estan trobant aquí.
No m'he explicat bé, em referia que no és el Barça des d'un criteri esportiu que decideix no fer-li una oferta, sinó que simplement no pot oferir-li, i la jugadora...
No, en el cas dona sí que li van fer oferta, però és que no pot arribar a les xifres que es parla a l'Anglaterra.
Que jo en Mapi, des d'Anglaterra.
En Mapi, com que parlem d'una oferta a la baixa, a mi em sembla molt evident que hi ha un criteri més enllà de l'econòmic. En el cas dona, no és això. És això que deien, no és un criteri esportiu. Per part d'ella, segur que n'hi ha un d'esportiu que és...
Bé, és el que va passar amb Mariona, que li ve de gust tornar a la Premier, on tinc 10 partits competitius l'any, no a la Lliga F en tinc 2.
És que és el que preocupa, els motius. A mi al final el que m'inquieta més són els motius que porten aquestes jugadores a marxar. És a dir, perquè Alexia aquest any és que està fantàstica, vull dir, està fent una temporada que és molt bona. Mariona Caldentei el mateix. Sandra Paños ja va marxar en un moment en el que ja es veia el relleu i que Catacoll era titular, i sí que ho vaig veure com una sortida més natural, en aquest sentit de dir, ostres, és que no tinc minuts aquí, no tinc minuts amb la selecció, decideixo marxar perquè sento que esportivament se m'està acabant aquesta etapa. Però en aquest cas, en el cas de Mapi, en el cas d'Alexia, són jugadores que per un any o dos encara tenen futbol per poder donar la seva millor versió. I són una mica aquests motius que comentava la Mireia, de dir, ostres, és que lligues competitives, diners... clar, penses, quina llàstima, no?, que un projecte que tu tens aquí guanyador, i que estic d'acord amb tu, Bernat, que s'estan fent les coses molt bé des de la base, que està clar que hi ha relleu, que portem, què, 3 anys parlant de que el projecte del Barça femení està perdent, no?, que està perdent força, i no és així, perquè estan sortint jugadores molt bones de la base, que estan demostrant que estan preparades per assumir-ho, però sí que és veritat que hi ha un context al voltant que entristeix una mica, de dir, quina llàstima que per la poca competència que hi ha aquí hi hagi projectes esportius que a tu et resultin més atractius i que et plantegis marxar. Que per mi Alexia s'ha guanyat fer el que li doni la gana, I que al final, clarament, el que es paga
Alexia,
ara...
Alexia i totes.
Per suposat, però ara posant el focus en Alexia...
Té contracte i el Barça li facilitarà la sortida.
Sí. A veure, clar, és que és el que... Jo crec que és el que ha de fer el Barça. Deixar que facin el que vulgui.
Evidentment.
Perquè el que ara el Barça, diguéssim, està pagant el peatge d'haver creat aquest equip monstruós en quant a rendiment i a popularitat, fins al punt de convertir-se en un referent per la pròpia afició del Barça. Jo mai a la meva vida havia vist que la gent del Barça presumeixi de l'equip de futbol femení.
No, Miguel, i que pagués per anar al Camp Nou.
Però és que ara, en les circumstàncies amb les que està el club econòmiques, i donat que elles han contribuït primer a donar-li glòria al club i després a reivindicar la professió de futbolista, i elles són professionals del futbol, jo crec que el Barça, i a mi em sap greu que marxin totes, començant per Mapia, però crec que les ha de deixar que vagin on puguin tenir l'únic que no els hi pot donar el Barça, que són diners.
Bé, i competitivitat, perquè malauradament la Lliga F és la que és.
La competitivitat està molt bé, però...
diria a la Lliga.
Els euros ajuden a viure... La Lliga. Després, quan, a més, són noies que tampoc porten tota la vida guanyant molts diners.
Per això que s'han guanyat el dret a
rentabilitzar els últims anys de la seva carrera. Sí. Que seria ideal que les poguessi pagar el Barça com es mereixen. Això, per descomptat.
No ho sé si seria ideal.
No,
jo crec que la normativa aquesta del fair play és la que fa que tot això provoqui aquestes situacions.
Que jo els entenc perfectament, però amb els casos que estem parlant, la Mapi sembla que no tingui substituta, o Navalle sembla que no tingui substituta, Alexia sembla que no tingui substituta. Escolta'm, si la qüestió és merament esportiva, arriba un moment que tothom li toca la seva hora de plegar o de canviar d'equip i de fotre els que els futbolistes mascles deien l'último traco. Però aquest no és el cas que ens ocupa, entenc. Són jugadores que en condicions normals el Barça o les renovaria, no a la baixa, sinó a l'alça, els hi milloraria el contracte, potser amb el cas de l'Alexia i li faria algun any més, i a l'Ona Valle li diria, escolta'm, pues si trobes poca competitivitat, penca més, que jo t'arreglaré el contracte i farem més coses. Vull dir, jo sí. Que marxin, des del punt de vista del club, si, sempre que sigui per donar, insisteixo, el que el Barça no et pot donar, que són diners.
Mireia, que t'he tallat abans, disculpa'm, què més volies afegir?
No, volia afegir al relleu que comentàveu, que fa dies que remeno per la base. Hi ha moltes futbolistes que podrien ocupar aquesta posició d'Alexia, perquè a més la posició d'interior és una de les, no, de les que sempre surten bons jugadors, bones jugadores. Crec que és una de les millors posicions on la Masia treballa per això, no? Com Serra Jordi, Rosalía, Ainhoa Gómez, Natalia Scott, és a dir, hi ha moltes futbolistes en aquesta posició, és a dir, que estic d'acord amb el que comenteu, que el club ha treballat molt bé amb reforços o amb jugadores de la Pedrera que puguin fer el relleu, i potser no estem davant d'un canvi de cicle, però potser sí d'un relleu generacional, no? I que crec que a poc s'està duent a terme. Respecte a Mapi, que ara comentava el Miguel que no hi ha recanvi, per mi és difícil, però una Laia Alexandri a nivell de duels individuals defensius, a nivell d'intensitat, a nivell de concentració, t'ho pot igualar. Jo el que dic és que una sortida de pilota com la de Mapi és molt difícil de trobar.
Mireia Vera, ens veiem aviat, gràcies.
Gràcies, una abraçada.
Ruth, a part de la qüestió Mercato, continuem a l'espera de la logística d'Oslo, que en teoria el club l'havia de facilitar durant el dia d'avui. Encara no sabem quantes entrades exactament disposarà el club, ni com es farà el sorteig, ni...
No, ahir vam explicar que organitzava un viatge. Uh-huh. El tema entrades és el que ens queda saber, si finalment són només les que donava d'inici la UEFA, si el Barcelona ha rescat més, si en té més o les que tingui, com farà el sorteig, com s'hauran d'inscriure els socis que vulguin optar aquestes entrades. De moment, aquesta informació hem d'esperar una mica més.
Haurem d'esperar. No ens haurem d'esperar per veure com al Barça li donen el trofeu de la Lliga. Serà demà, Barça-Llevant, a 6:45 al Johan Cruyff, amb Lausanne.
Sí.
I no sabem si amb Graham Hansen, vaja, pinta que sense Graham Hansen.
O vestida de carrer, amb Graham això, vestida de carrer.
Això mateix, volia dir sense jugar.
Sí, Graham, recordem que ens va sorprendre l'altre dia que el Barça tenia preparat un canvi, que era el canvi de Salma, i de cop i volta veiem el cartell amb el canvi de Salma, i en canvi qui canvien és Graham, doncs la canvien perquè tenia problemes físics, tenia unes molèsties, avui passa proves mèdiques, suposo que en les pròximes hores o demà tindrem algun comunicat mèdic sobre què li passa a Graham, però vaja, demà que descansi i que arribi a punt pel partit important, que és la final, si volen també la final de Copa.
Si ha de descansar fins a Oslo, no,
sí,
o passaria,
no, passa res.
No passaria
això
res.
Mateix.
Ruth, gràcies.
Gràcies.
I en un gir dels esdeveniments, ara us volia fer una pregunta d'una qüestió que encara no hem abordat. Per tant, farem una pausa, endreçaré el cervell i continuarem amb el Tot Costa. Ara venim.
Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a betravel.com.
Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, AENA, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
Vine a Calvet i anticipa't a la calor. I trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
Ostres.
Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Gabriel Rufián, bon dia.
Què s'ha de fer?
Frenar el feixisme espanyol i català.
Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris. Però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
Hola, Anna.
Hola.
Amb Ricard Ostrell.
Catalunya nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
Washington, Oriol Serra.
Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya nit.
Notícies sota la llum de la lluna.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Has sentit el que acaba de dir?
Ja a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Marçal Turu ens punxa una mica d'Olivia Rodrigo, que no ho havíem dit, però tant el Barça llevant de demà a la Lliga F com el clàssic de diumenge, el Barça ja ho sabeu, que cada clàssic el fa coincidir amb lluir el logo d'un gran artista, gentilesa de Spotify. Jo, la veritat és que no la coneixia, però es veu que omple estadis la cantant nord-americana. I bé, tot això per dir-vos, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda. Jo tampoc la coneixia, ni jo.
No, eh?
No. Doncs, perquè, o sigui, de tots els que han presentat per la samarreta del clàssic, és la que he hagut d'anar a buscar i veure quina música feia.
Llegeixo una informació.
Travis Scott el coneixies?
Sí, és una mica més que aquest.
D'aquest estil una mica, no?
Drake el coneixies?
No, Drake va ser el primer. Però la música, no pensis.
Ah, no, la música no.
Sense moto, traiem Motomami. Rolling Stones.
Coldplay,
sí. Traient el mainstream, no.
La senyora Rodrigo, segons que llegeixo, va a camí o confirma un tercer concert al Palau Sant Jordi davant de l'altíssima demanda. Per tant,
no
arriba al nivell d'on les grasses, però no està malament la bona de Nolívia.
Està bé.
Que, insisteixo, tot això és per dir que les entrades del clàssic valen una autèntica pasta rufa demencial.
Sí, a veure, ja eren cares quan van sortir, però clar, ara
quan van començar la venda d'entrades pel clàssic de diumenge, però ara que aquells ja queden menys dies i que el tema s'ha posat encara més interessant, doncs evidentment estarà tot venut, queden entrades poques a la venda i des del club ja preveuen evidentment la recaptació més alta des del retorn a l'estadi, però molt, molt alta més la preveuen, perquè ara ho entendreu, els preus són molt elevats. Entrades pel públic general en queden ara amb comptagotes, si entreu, que ho hem fet fa pocs minuts per actualitzar, la més barata, 1.020 euros, la més barata, concretament 1.019, però vaja, 1.019 euros, la més cara per entrada general, 1.250, una entrada. Tens un 5% de descompte si ets soci, 5.
Un 5%, eh?
Sí.
Són 50 euros.
Sí, bé.
Bé. Mira, ja quasi
jo voldria una d'entrada, el que passa que no
et va bé els 1.000 euros.
No sé si teniu vosaltres.
No tens previst anar a narrar-lo?
No, és per mi.
Ah, això ho comentes per si algú li sobra una i passa. En caix, Bernal.
Si mirem les entrades VIP, que sempre són les que tenen els preus més alts, doncs ja, clar, la més barata, 2.800 euros, fins a, i a mi això m'ha semblat increïble, 12.500 euros una entrada.
Què inclou?
La victòria del Barça, 5-0.
La de 12.000 ecos, què et fan? Perquè un partit de futbol no pot ser.
I totes tenen el mateix, que són accessos a sales VIP, una hora i mitja abans del partit, un càtering, en principi de luxe, no? D'aquest que sigui molt bo, en principi hauria de ser així, o bé, un càtering, deixem-ho així, un càtering especial. I llavors, aquestes de 12.500 euros, l'entrada és que tens primer un seient al costat de les banquetes dels jugadors, i després la sala VIP on tens accés és la sala VIP que té vista directa al túnel de vestidors, visió directa al túnel de vestidors on passen els jugadors. És a dir, tu els veus, però a través d'un vidre.
Com els goril·les del
zoo. No els pots tocar, els jugadors, sí, ni demanar un autògraf en aquell moment, evidentment, perquè és abans del partit. Però és això, sí, com les gàbies del zoo.
Et diré més, els jugadors els veus de molt a prop, però ells el futbol no el veus bé. El futbol darrere les banquetes no es veu bé.
Jo estic d'acord amb això. Si jo pagués 12.000 ecos...
Com a mínim,
per veure-ho bé.
A tribuna,
jo crec que la gent que paga 12.000 euros...
Ho fa per estar a prop
vol ser a prop dels jugadors perquè els veurà allà a la banqueta a prop, els vol veure passar pel túnel de vestidor, de la sortida del túnel.
Si el que et fa gràcia és veure animals a través d'un vidre, el zoo, el dragó de Komodo, el pots veure a través d'un vidre i crec que l'abonament val 60 ecos. Vull dir que...
Jo crec que valoren més els jugadors del Barça.
En fi.
I també hi ha, per exemple, entrades, una entrada de 10.000 euros i tens un seient a la llotja.
Home... Al costat
d'Ajusta. Us ha agradat més, no sé per què. No, home, la part de darrere, diríem, de la llotja presidencial, de la part central, els seients, que són llotja presidencial, com sempre, llavors hi ha una ampliació que s'ha fet, més enrere, doncs aquelles fileres...
Allò que veiem a cada partit. Un dia s'haurà de parlar d'aquella llotja.
Dels convidats, clar, perquè ells no paguen 10.000 euros.
I poden entrar 60.000 persones al camp, abonats, quants n'hi ha ara amb l'ampliació?
23.000. Què estàs fent? Vols fer un càlcul de...
No, però amb l'ampliació, amb l'obertura de Gol Nord, ni
si va... Sí, a 14.000 més, clar, perdó. Sí, amb els 22 més els 14...
Són gairebé 40.
Ah, d'acord.
Sí. Sí. Queden
20.000 entrades que s'han venut.
Sí.
Aquests preus que els hauran comprat gent amb capacitat adquisitiva alta.
Sí, a veure, com que són dinàmics, ara valen 1.000, a l'inici, doncs, els primers dies potser les trobaves per 500 euros.
Ah, no, clar, 500 euros ja no ens pitjora molt.
En fi, la llei de l'oferta i la demanda, efectivament, no tothom pot anar o no tothom es pot permetre un clàssic. Laia...
Deixa'm dir que el dia del clàssic no hi haurà dinar de directives, que amb els Barça-Madrid això acostuma a passar, si és a l'hora a les 4 es fa un pica-pica a les llotges, és a les 9, no hi haurà dinar de directives, i també el club ens diu que Florentino el Madrid ha dit que Florentino no hi anirà per qüestions d'agenda.
Vaja, estem consternats. Laia, gràcies.
Una altra cosa encara vull dir.
Una altra cosa, què més?
No, és que aquest cap de setmana a Pamplona em vaig trobar uns oients del Tot Costa, que ens veuen des de Maella, la Franja.
Molt bé. Doncs una salutació a Maella.
Això, aprofiteu i saludeu.
Ara la Laia està, saps quan trucaven allà a la ràdio, allò que es feia als anys 90, que trucava algú i vull enviar una salutació.
Sí. Puc saludar?
Sí. Exacte. Laia, pots saludar.
La Laia ha saludat els nostres...
Home, sí, clar, és que m'agrada molta il·lusió.
Clar que sí, a nosaltres
també. Podríem tornar a fer-ho, a obrir telèfons i escoltar gent.
Podríem fer un dia...
Els oients ho agrairien.
Un programa des de la Franja, que tenim molts oients. Mm. I molta gent que ens veu per Esport 3.
I és molt bonica, la Franja.
I és molt bonica. Doncs, i escolta, ja està.
Tot és plantejar-s'ho. Nosaltres sortim, anem al Primavera Sound i al Primavera Sound. Laia, gràcies.
Ara sí, ja trucaré a Barça reservat per demanar saludar.
Per saludar, sí.
Vull saludar...
Que et pots trobar oients i consumidors del Barça reservat que
clar, però saludar. Ells no poden fer això d'obrir telèfons perquè és un programa gravat, però si no estaria molt bé, clar.
Com tots els podcasts, inclòs el Fem Futbol.
Sí, clar, sí, per això
sí.
Ho sé.
Sí, sí, sí.
Ara hi ha l'episodi de rivalitat entre dos dels podcasts de la
sí,
casa.
Ho heu allargat vosaltres ara, això.
Laia, alguna cosa més?
No, crec que no.
Gràcies. No valdran 10.000 ecus, Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Les entrades de l'Espanyol, del Sevilla espanyol, però podrien.
Sí, perquè és un partit dramàtic.
Totalment.
És un partit dramàtic per tots dos equips, però sobretot et diria que per l'Espanyol, perquè la tendència, com sabeu, és de caiguda lliure, deixeu-m'ho dir així de clar, i per l'Espanyol aquest partit s'ha convertit en la gran final de la temporada. És a dir, quan passi aquest partit ja només quedaran 3 enfrontaments i una nova derrota que ja allargaria la ratxa a 18 partits, doncs faria entrar l'equip en una mena de dimensió desconeguda on vés a saber què pot passar. Per tant, l'Espanyol faria bé de guanyar, com a mínim empatar el camp del Sevilla per mantenir la distància.
Tot això a tomb de la victòria d'ahir del Sevilla sobre la Reial Societat, que fa que el Sevilla surti del descens i que ara el descens el marqui l'Alavés amb 36 punts. Això vol dir que el Girona està a 2 punts del descens, sí, en té 38, i l'Espanyol a 3, en té 39. És curiosíssim, perquè l'Espanyol a la classificació surt 13, és a dir,
sí, sí,
per posicions està molt lluny.
És a dir, però, si ara vingués un oient de Finlàndia que no entengui de futbol i agafa un diari i obre la classificació, jo crec que no li passarà ni pel cap que l'Espanyol pugui baixar.
A mi no m'hi passa, T'haig de dir que passa, les sensacions són evidents.
Però dins del club estan cagats,
Ja. No, i ho entenc, perquè, clar, hauries de guanyar, i avui ho comentàvem amb la Sònia Oleart, no vull revelar coses que s'han dit en privat, però veient l'ambient que hi havia ahir al Pizjuán, es fa difícil. El Sevilla juga igual de malament o pitjor que l'Espanyol, sí. Però veient l'ambient que hi havia ahir al Pizjuán, realment es fa difícil pensar que l'Espanyol hi pugui guanyar dissabte.
L'estat d'ànim és clau i a l'Espanyol arriben justets en aquest sentit. Com no faci un tomb de 180 graus la cosa, Sevilla-Espanyol, Espanyol-Atlètic Club dimecres de la setmana vinent, Osasuna-Espanyol i Espanyol-Reial Societat. És veritat que vull pensar, per mirar el got mig ple, que una derrota al Pizjuán, encara tindries dos partits a casa davant de dos rivals que en principi no es juguen gran cosa, com són l'Atlètic Club i la Reial Societat, que els podries guanyar. L'Espanyol necessita, des del meu punt de vista, una victòria. Té 39 punts, amb 42...
No, amb una victòria se salva,
sí,
segur.
Amb 42 punts...
I si és a Sevilla...
A veure, un moment, per què una victòria se salva segur si heu començat dient que amb 42 no et salves?
Tens raó. Si és contra el Sevilla, jo crec que és un cop definitiu, perquè el Sevilla el treus de l'equació. Si és en un altre partit que no sigui un rival directe...
No, jo tampoc no tinc clar que amb 42 punts et salvis segur. Jo crec que tens un alt percentatge de salvar-te amb 42.
Per tant, per estar tranquils, una victòria i un empatet.
Això segur.
Sí, amb
43 ja sí.
43, sí. I què li queda al Girona?
El Girona, mira, jo crec que estem parlant molt de finals de l'Espanyol. Per mi el Girona té un altre final al cap de setmana, al camp del Rayo.
Dilluns.
Sí. Dilluns.
Dilluns,
dilluns al camp del Rayo.
Sí, sí.
Perquè el Girona té un punt menys. El Girona, Reial,
sí, sí,
Societat...
Sí, sí, jo comentava amb el Solà que l'acolloniment que és més evident és el de l'Espanyol, però...
Saps que, però és que això també ho dèiem ahir, que és que el Girona l'hem vist guanyar més recentment que l'Espanyol.
Sí.
Dir, això és
que el Girona, l'Espanyol sembla que hagi desaprès a guanyar,
sí,
i per tant
sí, sí.
La sensació és una altra. Girona, Reial Societat és una mica és un rival que també té l'Espanyol, la Reial arriba amb la feina feta, Atlètic de Madrid, Girona, veurem si l'Atlètic de Madrid tindrà el cap a la final de la Champions, quan rebi el Girona.
Sí, tu avui vas amb l'Atlètic de Madrid, Bé, tu avui, tots.
I l'últim partit a casa, que en el cas que hagués de salvar els mobles, també serà un partit relativament... Bé, no ho sé, ja, el Girona-Elx.
Depèn,
perquè clar, si l'Elx està jugant la vida, també...
Sí, però l'Elx va ser qui li va...
Sí, no seria la primera vegada que l'Elx li fa la guitza al Girona.
Sí, no, li va guanyar l'ascens.
Però aquí pot passar que s'estiguin jugant tots dos la plaça del descens,
sí,
o pot passar que amb un empat se salvin els dos.
També. també, també. Una
biscotto,
curiositat.
Biscotto.
Una curiositat d'aquelles que jo me les miro i hi ha molta gent que no em fa cas, eh? Aquests dies, a les xarxes, hi ha molta gent que amb mecanismes gairebé científics distribueixen els percentatges que té cada equip de salvar-se. Mm. Segurament ho heu vist, no?
Sí.
Doncs, bé, per no repassar-los tots, eh? El Girona, ara mateix, té possibilitats de descens. De descens, un 14,16%.
Són moltes,
és
Som,
és baixa?
És baixa, però un 14%.
Bueno, és que de cada 100 vegades en una situació així,
sí,
baixaries 14.
N'hi ha que en tenen més.
Ja us vaig dir ahir que situació tranquil·la.
Sí. I l'Espanyol, aquesta a mi em sorprèn, l'Espanyol té un 6,13% de possibilitats de baixar.
Té un punt més que el Girona. Les màquines no detecten l'estat de colloniment.
No, té un 6%.
Sí, un 6,13% de baixar l'Espanyol. De
percentatge. Clar, és que va transient l'Espanyol, és que per sota n'hi ha que estan molt pitjor.
Sí, sí, clar.
El Sevilla, per exemple, tot i guanyar ahir,
clar,
perquè això està actualitzat aquesta tarda, eh?
Sí, sí.
El Sevilla li dona un 40% de baixar.
Porta informació fresca.
El Sevilla, segons això, baixa.
No.
40.
Sí, tant.
I qui té més?
Ah, sí, tens raó, perquè el que en té més és un 99,9% l'Oviedo.
Home, clar.
Sí. Que aquest està segur.
Sí, sí. Si
no ens
el Llevant té, un 84,73%. Sí. Que Llevant jo crec que té tots els números... El tercer seria el Sevilla amb un 40,28%, per tant, ara mateix seria el Sevilla. El quart seria l'Alavés amb un 33,45% de probabilitats.
Però és curiós, perquè l'Alavés té un punt menys que el Sevilla.
Sí, però això, aquests mecanismes estan fets...
Tenen en compte els rivals.
Sí,
ah,
rivals, que s'hi juga cada rival. És a dir,
d'acord.
I està fet amb una...
No tenen en compte si tu estàs cagat, però no. si vas
contra
a jugar com la Real Societat ahir, que va anar com si anés a Mbappé a jugar.
Mm. Exacte. I després de l'Alavés ja vindria el Girona amb un 14%, l'Elx 8,62%. Bé, veurem.
Bé, algú veu algun dels dos catalans baixant?
Jo no, jo cap dels dos.
Jo no ho vull veure, però... Preguntem dimarts que ve.
Jo crec que... Mira,
hemos venido a jugar. Ara et diré que no.
Ara m'agrades.
Jo faré meva una frase que m'ha dit el Sergi aquesta tarda.
Yeah.
O que no me l'has dit, però l'hem estat comentant. Sí. No vull dir que sigui teva.
No passa res.
Que si en lloc de 4 jornades en quedessin 6...
Ah,
jo l'Espanyol el veuria amb un risc claríssim de baixar. Per molt malament que estigui futbolísticament, però també d'estat d'ànim, perquè tinc la sensació que està en plena depressió, no li dona temps material de baixar.
Sí.
Ni temps, ni... Sobretot perquè hi ha altres equips, molts altres equips implicats.
En això estic d'acord, i és més, crec que ho deia el Sergi, que veig més la salvació i la permanència de l'Espanyol via anar acumulant empats que a hores d'ara ja guanyar un partit. No veig quin, el de Sevilla... Tant de bo m'equivoqui, però el de Sevilla no el veig.
Jo tampoc.
Jo crec que a Sevilla l'Espanyol ha de sortir a empatar. Ha d'intentar empatar, com sigui. És a dir, encara es pot permetre la derrota a Sevilla. Aleshores els nervis seran... Sortir el que vulguin, però vull dir que han de treure com a mínim un empat.
L'Espanyol va haver-hi un moment de la temporada que sortia a empatar i guanyava, i ara no se sap a què surt i perd.
L'Espanyol, si guanya, ja s'ha salvat. Ja acaba la temporada. Sortir a morir a Sevilla.
Ja, però quantes setmanes fa que estàs dient això? Perquè contra el Llevant també ho dèiem.
Però jo... Però arriba un moment que...
Jo crec que se salvarà, però que arriba un punt que estàs
el
portant...
El màxim que tinguis.
Però és que està portant la situació... És que a mi el que em descol·loca és com surten, com els veus, com parlen, com gestionen les zones mixtes, la cara de Manolo quan ha de sortir a cada partit a justificar...
És l'únic que
té la
cara.
Clar, és que al final dius,
no l'ajuda ningú.
D'acord, no passa res, tenen opcions de salvar-se, evidentment, però necessiten un canvi de mentalitat molt bèstia i el necessitaven ahir, de fet, ja. Fa setmanes que els veus que no aixequen...
Ahir, la setmana anterior,
sí,
i així fins a 17.
Quan dic ahir, dic ahir abans d'ahir i fa mesos.
Des de 51.
És tan bèstia com la seva memòria.
És que no entens res, vull dir, no guanyen des de quan?
És la pitjor ratxa de la història del futbol espanyol en un any natural.
Clar, és que era
el cinquè. No hi ha hagut mai cap equip que en un any natural hagi encadenat 17 partits sense guanyar.
I camí de fer la pitjor ratxa sense baixar, si és que no acaba baixant l'Espanyol.
És que estem parlant d'un any que va haver un moment que es parlava d'Europa.
Sí, sí,
clar,
sí.
I ara estàs lluitant. Ara estàs lluitant cinquè, per això, està parlant del descens, és molt bèstia.
Em vaig quedar sol dient que l'Espanyol jugaria a Europa League.
Però escolta'm una cosa.
Molt bé, costa, donarem el premi a David de l'any.
Aquesta lliga és tan estranya i tan boja a la vegada que ara no vull... ara semblarà tertúlia de bar, això, ara, però l'Espanyol pot anar a Europa encara, eh?
Sí, clar.
Si ara l'Espanyol se li gira la xaveta i dels 12 punts que queden en fa 10 o 12, se'n va a Europa.
Sergi, són 16 partits sense guanyar? 16?
17.
17. Si d'aquests 17 n'haguessis guanyat 2, estaries lluitant per Europa. Sí, sí. 2, eh? 2 de 17. Sí, sí.
Ara, també et dic que recordo l'última declaració de Manolo González sobre Europa i jo no et recomanaria que la prèvia de dissabte li preguntis per si veu l'Espanyol anant a Europa.
No? Pues mira, no està la cosa per
si guanyem el Pizjuán i es situen amb 42 punts, sortirem o la Sònia i jo a la sala de premsa i li preguntarem.
I ara que Europa, no?
La permanència ja garantida, mireu Europa ara.
Jo crec que s'ha de ser molt cruifista per fer aquesta pregunta. Bé, aquí no hi ha ningú, per sort, que vegi catalans baixant. A veure com ho veieu vosaltres. Com riu l'Olear, està de bon humor avui, Sònia?
No, jo no faré, baixaré a fer aquesta pregunta, ja t'ho dic ara, Sergi, ja pots baixar tu. A mi no em busquis.
Dubte, una persona amb sender i prudent com la Sònia Olear, per això la tenim encarregada de rebre les vostres opinions. Avui us preguntava, amb la victòria del Sevilla augmenta el perill de descens de Girona i Espanyol, creieu que baixaran cap dels dos, el Girona, l'Espanyol o tots dos?
57% per l'Espanyol, cap dels dos, 27%, el Girona, 10%, tots dos, 6%. Aquests són...